La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues del programa. Un plaer retrobar-los un diumenge més en la sintonia de Ràdio Estel. I aquí, al programa La taula de l'Evangeli, que comenta per a vostès la litúrgia de la missa dominical. Ens trobem avui el diumenge 6è de durant l'any. Ens acompanyen com a tertulians la germana Vicky Molins, religiosa teresiana, dedicada al món de la marginació a la ciutat de Barcelona. A qui saludem. Bon dia, què tal?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per ser de nou aquí. També ens acompanya mossèn Joan Obach, que és rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia, què tal?
Molt bon dia, un diumenge més, junts aquí.
Gràcies a tots dos per ser de nou aquí. Doncs anem per feina.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de durant l'any és del llibre de Jesús, fill de Cira, i del capítol 15.
Si tu vols, guardaràs els manaments. Ets tu qui ha de decidir si et mantindràs fidel. Tens al davant foc i aigua, pren el que tu vulguis. L'home té al davant la vida i la mort, li donaran allò que voldrà. La saviesa del Senyor és gran, el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen el que ell ha creat, ell coneix tot el que fa cadascú. No mana a ningú que faci el mal, ni autoritza ningú a pecar.
Una invitació a no fer el mal ni a pecar. Déu no és qui ens empeny a fer el mal, ni tampoc ens autoritza a pecar. És l'home qui en fa la tria. Tertulians, teniu la paraula.
Molt bé, estem davant d'una lectura d'aquest Jesús fill de Cira, que és un fabre dels sapiencials de l'Antic Testament, dels llibres sapiencials, i és aquest autor del llibre que es diu que es coneix també com el Siràcida, entorn de l'any 190 abans de Crist, o sigui que molt proper a l'arribada de Crist, i que ell vol com fer la composició d'una síntesi de tot el missatge bíblic sapiencial, podríem dir, que s'adapta al context social i cultural del seu temps. Aleshores, ell vol expressar el que és la llibertat humana. La llibertat humana. Tenim davant nostra, que s'entén moltes vegades així, el bé o el mal. I podem escollir el bé o el mal, tal com es concep a l'Antic Testament, no? I aleshores, on està la veritable llibertat? En escollir entre el bé i el mal o en escollir el bé? Quan un escollir el bé, se li obren altres portes. Si un escollir el mal, se li tanquen les portes. Per tant, aquí, ell, la saviesa que recau en aquest llibre ens demana no de poder escollir entre el bé i el mal, sinó d'escollir el bé, que és el que realment ens fa lliures, no?
A mi... Aquí em porta a molts patiments que he tingut a la meva joventut i que ara tinc acompanyant gent. El problema de la llibertat, aquell que l'existencialisme li va fer patir tant, condemnats a la llibertat, que deia Sartre, perquè la llibertat és molt forta, eh? Ens fa ser feliços i al mateix temps ens fa patir com Pau, que deia jo, per una banda, vull, però després hi ha alguna cosa dins meu que em fa. I quan treballes, per exemple, en gent amb addiccions, saps la terrible angoixa que hi ha quan la llibertat et manca, quan no tens capacitat de decidir perquè et pot més mal l'addicció que la teva llibertat. I el que fem acompanyament patim perquè tu pots ajudar, però arriba un moment que tu has de respectar la llibertat de l'altre. I això és molt fort. El problema de la llibertat, comprenc molt que aquells existencialistes tinguessin una angoixa tan gran davant d'un problema. Jo amb això l'únic que puc fer, Senyor, és li dic, quan no puc amb un noi així, li dic, tu l'estimes més que jo, fes tu, i el que jo no puc fer perquè tu les has donat aquest do terrible, un do terrible de la llibertat.
Exacte, és el que coneixem moltes vegades com el drama de la llibertat humana. Allò que la llibertat humana pot dir, home, però que és molt positiu, doncs també és un drama, perquè coneixem persones, i això ho saben molts els pares amb els seus fills, que els fills prenen eleccions que saben que els hi porta per un camí torçat, però els pares, tot i recomanar i aconsellar, han de deixar, no podem viure la vida dels altres. El que dius tu, has dit molt bé, Vicky, una persona amb addiccions, una persona que veus que la seva llibertat està mermada, igualment ha de prendre ell les seves decisions. Tu el pots acompanyar i demostrar-li sempre jo estic aquí al teu costat, i si tu em demanes consell i que vols que t'ajudi a trobar llum aquí, jo et diré com ho veig, però qui ha de decidir ets tu, oi? Si ets una persona adulta, si parlem de persones menors, això ja és diferent, no? Però les persones, quan ja tenen una edat, han decidit, i hi ha moltes connotacions biogràfiques que han vingut de família i venen d'una educació concreta i que no tenen a vegades les capacitats, no?
I nosaltres hem... I una altra contrapartida d'això hi ha l'educació. Si t'han educat en la voluntat, perquè la voluntat és precisament la que fa moure la llibertat d'un lloc a l'altre, si t'han acostumat... Jo tinc la sort de que el meu pare ens formava moltíssim a la voluntat. Coses tan petites com, quan tinguis set, agafa el got, però encara no beguis. Espera, compta fins a 10. Només té això. I després veu. Quan t'agrada molt un llibre, deixa'l en el moment més fort. I això per què? Per formar la llibertat. Per formar la... que tu manes en tu mateix. I jo l'agrairé sempre al meu pare aquesta formació de la llibertat, que avui dia potser volen tenir-ho tot el moment.
Clar, perquè és que, i sobretot de la voluntat i de la consciència.
Clar.
Oi, quan diem això de la consciència, és que jo faig allò que jo sento. Bueno, molt bé, però és bo que tinc la consciència...
El que me pide el cuerpo.
Ben formada, exacte, el que me pide el cuerpo. I vivim en un món on les emocions i els sentiments ho manen tot, i això ho veiem en tantes parelles també, no? És que ja no ens estimem com abans, per tant ho deixem, escolta, però és que l'estimació va molt més enllà del sentiment que tingueu, no? I en la meva conviccions fermes, tenir ideals alts i capacitat de sacrifici, que no és fàcil.
I aquest, toquem un punt importantíssim, que és el de la llibertat humana i el de la voluntat i la determinació humana.
Sí. Per tant, hem d'assumir que ens equivoquem, i l'assumir-ho no és un drama. Al revés, el saber corregir. Corregir és de sàvios, que dicen, no? Corregir és de sàvios. Rectificar és de sàvios, no?
I demanar a Déu que aquest do que ens ha donat no es converteixi en una càrrega.
Exacte.
Però per fer aquest pas ha de tenir una certa maduresa, una persona que està acostumada a deixar-se interpel·lar pels esdeveniments, per les... el que li arriba de les persones que l'envolten, que no a vegades, no sempre, a vegades sí, però no sempre, són comentaris que li ajuden a créixer, sinó potser a vegades despectius.
Per això penso que és important aquest testimoni que donem, i després a persones que a vegades estan patint per coses que potser no són tan importants, però si ho contrasten amb persones que pateixen realment, això també els ajuda a treure's moltes manies també de sobre, i a vegades a treure's molts esquemes que s'han construït, i això és el que ens fa madurar, no? És veritat que el dolor que es viu a la família o una situació a vegades tràgica que pot semblar aparentment negativa, pot ser també una oportunitat per créixer, no? I per madurar en la llibertat.
Vinga, som-hi, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs ara escoltem la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol segon.
Germans, els qui tenen una fe prou madura sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del món present ni dels dirigents que estan a punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s'ha proposat, amagada fins ara, però que abans de tots els temps Déu ja tenia decidida perquè sigui la nostra glòria. Cap dels dirigents del món present no l'havia coneguda perquè, si l'haguessin coneguda, mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la Glòria. Però, tal com diu l'Escriptura, cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l'home somiava això que Déu té preparat per als qui l'estimen. Però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per obra de l'Esperit, ja que l'Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.
Pau presenta la saviesa com un do de l'Esperit. Aquesta saviesa s'oposa a la saviesa del món present i dels seus dirigents. Quin missatge creieu que es vol transmetre a l'apòstol?
Quan diu aquesta frase, la saviesa enclosa en el pla que Déu s'ha proposat, amagada fins ara, perquè abans de tot el temps ja la tenia decidida, és com Déu ha anat acompanyant el seu poble, com Déu l'ha anat guiant amb estimació, a fent aquesta aliança, una aliança que el poble ha anat trencant una vegada i altra, i ell es manté fidel fins que arriba, com diu també Gàlates, oi, de Sant Pau, arriba a la plenitud del temps i aleshores envia el seu fill Jesucrist, no? O sigui que aquesta saviesa és amagada, perquè és una saviesa, no l'hem inventada nosaltres, sinó hi ha una cosa que ens supera totalment. I aquesta és la grandesa també de l'ésser humà, que ens diferencia dels animals i tot. Nosaltres tenim una saviesa, o hem rebut una saviesa, que ens fa recordar, que ens fa plantejar el futur i viure el present en profunditat, no només amb el que empíricament podem tocar i podem veure, podem sentir, sinó que hi ha una saviesa més gran, invisible, i aquesta és la saviesa de Déu, que és la força de l'esperit, no? Que tot ho penetra fins al més profund de Déu, no?
Sí, per mi aquesta lectura de Pau és com una resposta a l'angoixa existencial que dèiem en la lectura anterior de la llibertat humana, perquè tot això no s'entén, no seríem condemnats a la llibertat si entenguéssim que hi ha una saviesa que no té res a veure amb la saviesa humana. I m'agradaria fer un parèntesi aquí molt important. Suposo que coneixeu a García Morente, un gran filòsof i pensador que es va convertir d'una manera... Era un savi, aquest. Havia, als 25 anys ja era, a més de catedràtic, que era el que... No anàvem sobre la paraula, era el catedràtic de Madrid. Però era una persona amb una saviesa molt gran, una saviesa humana i també una supèrbia humana molt gran. Ell estava molt posseït de la seva saviesa. I un dia va tenir una revelació molt gran, és molt fort, jo ho he sentit des de petita perquè és parent de la meva família, i en aquell moment determinat tota la saviesa seva va caure per terra per una llum de Déu que en aquell moment li va fer veure una altra saviesa, que li va fer entendre tot. Ho va deixar tot i va començar, bueno, després va fer sacerdot i aleshores jo dic, què va passar en aquell moment perquè l'esperit fos fora tot aquella que l'havia estat a ell fent pues, humanament molt important.
Molt prestigiós, molt reconegut i tot això.
Això no servia per res. Va ser durant la guerra nostra, que va estar exiliat a França i allà davant de Notre-Dame en París, doncs és quan va tenir aquesta conversió. Jo sempre dic, la saviesa humana contrastada amb la saviesa divina no té res a veure. En aquell moment sempre diu que va ser el moment que va començar a ser feliç de veritat.
I a entendre la vida, no, realment. Exactament. Sí. Bueno, és que això ens transporta tants passatges de l'Evangeli, sobretot aquell home que ho ven tot per comprar aquell camp perquè ja sap que hi ha el tresor amagat, oi? I us dono gràcies, Senyor, perquè heu revelat als senzills la saviesa. I, en canvi, els erudits i els poderosos, aquests, no saben res.
Suposo que sabeu que el Papa ha demanat per la sinodalitat que també tinguessin una paraula de les perifèries existencials. I en un grup, aquí nosaltres hem fet de diferents llocs del món, ha escollit de cada continent un grup, i nosaltres, jo he estat en el grup de Teresa Forcades, que hem fet els immigrants. Si veiéssiu quines respostes han donat gent del carrer, i en aquest moment hi ha un que va sortir de Catalunya Cristiana, el Manuel Garrido, que té la seva interpretació de lo que veu, de lo que veu a la Bíblia. Dic, tot això no ha tingut mai estudis. I aleshores Teresa Forcades es va quedar molt bocabadada perquè va dir, jo tot això no podia ni imaginar. I aleshores això és el que Jesús va dir. Dono gràcies, Pare, perquè has revelat aquestes coses als petits i als senzills. Se les has amagat, als que ens creiem alguna cosa. És molt fort. És preciós, això, pensar en la senzillesa bíblica.
Us proposo que passem ja a escoltar l'Evangeli, sí?
Perfectament.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I aquest diumenge és de Sant Mateu, del capítol 5è.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles, «Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la llei i els fariseus, no entrareu pas al regne del cel. Ja sabeu que els antics els van manar, no matis, i tothom que mati serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic, el qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal. Ja sabeu que està manat, no cometis adulteri. Doncs jo us dic, tothom que mira una dona amb mal desig en el fons del cor ja ha comès adulteri. També sabeu que els antics els van manar, no trenquis els juraments, i també compleix tot allò que ha jurat en nom del Senyor. Doncs jo et dic, no juris mai. Digueu senzillament sí quan és sí, i no quan és no. Tot allò que dieu de més ve del maligne.
Jesús no desautoritza l'Antic Testament, llei i profetes, sinó que els completa. És a dir, porta la llei a la seva plenitud radical i mostra als seus deixebles en què consisteix el compliment d'aquesta llei.
Jo sempre que llegeixo aquest evangeli me'n recordo de quan era jove que vaig veure Jesucrist Superstar i hi havia un moment molt bo, molt bo, en què es veia el fariseisme i al mateix temps aquell que Jesús deia, però aquest també peca, però ho desitja, aquest no ho està fent, però ho desitja en el seu cor. O sigui, allò que és, que va més enllà de l'acció, perquè és la intenció. I és molt interessant perquè es veu, sí, Jesús diu moltes vegades, haveu vist, però jo us dic. Jo fa molt temps, quan portava una revista d'educació, vaig dedicar durant uns mesos, un any, a fer un article cada mes que era «Però jo us digo». Llavors agafava només un anunci de la televisió. «Si quieres ser...» I aleshores posava «Però jo us digo». I el contrari. Vaig trobar per als 12 mesos sempre alguna cosa de la que podem dir «Però jo us digo». La doctrina de Jesús, que moltes vegades contradiu la... És molt interessant.
Jo penso que és important això, com tota la llei antiga, que tenia la seva raó de ser, és superada en Jesús. Ara ja no és una llei escrita, sinó que és escrita amb lletres mortes, en pedres, sinó que és una llei escrita en el cor. I és una llei, és aquesta saviesa amagada que deia Sant Pau, que hem escoltat fa una estona, oi? I com això és superat. Per tant, si el no cometre adulteri, si el no matar, si no trencar els juraments, que es deia abans, Jesús no diu, ara ja podeu fer-ho. No. No només es va dir això, sinó que cal anar més enllà. Cal anar més enllà, perquè no matar senzillament, no, o sinó, el que hem de fer és promoure la vida, el que hem de fer és crear vida al nostre voltant, no? Jo penso que tant la violència com la sexualitat, com la veritat, han d'anar lligades, no? En la relació amb els altres, oi? Ser homes de pau i capaços de superar els conflictes, les relacions humanes, posant a Jesús al mig, no? Aquesta relació tan íntima que és la sexualitat entre home i dona, tal com ho presenta l'antropologia de l'Església, ens convida a superar aquest satisfacció personal que tenim uns i altres, sinó a mirar també el bé de l'altre, no? I sobretot en el que és la intimitat de la persona i en aquest diàleg tan preciós que és la mateixa sexualitat, no? I després la veritat, clar, quan ens ajudem de la veritat, això deia també Benet XVI, oi, que el recordem encara, oi, quan deia aquella encíclica que va escriure Caritas in Veritate, o sigui, la veritat, si no la donem amb caritat, i la caritat ha d'estar fonamentada en la veritat, perquè si no queden coses etèries penjades com unes branques d'un arbre separades del tronc, no? Jo penso que és molt important. I Jesús ens demana de superar la llei, que no vol dir saltar-nos la llei. Superar vol dir posar la nostra mirada en ell, perquè ell és, d'alguna manera, la llei feta carn, la llet feta vida, no? I és el cor ben educat, el cor ben fonamentat i arrelat en la veritat i en la fe, el que ens fa viure de manera adequada en relació també amb els altres i amb nosaltres mateixos, no?
O sigui, no contradeia la llei i els profetes, però anava més enllà. Anava al cor i a la intenció. Això crec que és el que Jesús va venir a superar, no?
Exacte. Per viure realment en l'autèntica llibertat, en majúscules. Perquè en el fons està... Les lleis que existeixen en l'ordre civil no han d'estar per apagar els drets dels altres, sinó han d'estar per poder vehicular la llibertat dels altres. Per tant, les lleis han de ser una garantia perquè tothom pugui exercir la seva llibertat. Per tant, unes lleis que el que fan és coartar, unes lleis que el que fan és limitar la veritable llibertat, no són lleis, diem, negatives. En canvi, les lleis positives és la que ens permeten. O sigui, quan nosaltres tenim semàfors en els carrers, aquí a la ciutat de Barcelona, no estan per impedir que els cotxes passin, estan per respectar el pas dels altres, no? I les senyals de trànsit i tot això. El que siguen les normes que ens hem de posar tots com a per conviure, però per garantir la llibertat d'uns i altres, no?
O sigui, posar humanitat a la llei.
A veure, evidentment.
En la humanitat.
És que si les lleis no són humanes, són lleis antihumanes.
I aleshores... Potser es pot deduir que Jesús posa el dit a la llaga, no? Concretament, de dir, mira, Això és el que no s'ha de fer. Potser ridiculitzant els fariseus i tota la família aquesta que imposaven la llei, però morta, sense humanitat.
Clar, a vegades, jo ara sense explicar intimitats, perquè ja sabeu que no estic autoritzat, però quan persones venen i diu, bueno, mossèn, jo, això ho tenim també en el jove ric de l'Evangeli, eh? Però també persones que s'acosten a confessar-se, que diuen, no, bueno, jo no mato, ni robo, ni cometo adulteri. Per tant, jo no peco. No, és que Jesús no diu això.
Clar.
O sigui, evidentment, ja confies que no mates, no robes i no comets adulteri. Ja confiem, això és uns mínims, no? Uns mínims. Però realment tu actues amb llibertat i amb respecte amb els altres? Perquè, clar, no matar no només és treure la vida d'algú, sinó també es pot matar algú en el teu cor.
Sí.
L'odi que ens tenim els uns als altres, les enveges, sí, les ambicions que apaguen també la llibertat dels altres, el voler ser superior als altres, això és matar l'altre també,
sí,
d'alguna manera.
Sí,
per tant,
sí.
És anar més enllà. Sobretot això que dius, humanitzar bé aquesta llei.
Sí,
no?
Sí, sí. Vicky.
Jo he començat dient això, de que me'n recordava molt de Jesucrist Superstar, perquè hi ha un moment molt maco que passen els fariseus i aleshores Jesús està dient, hi ha una cara d'un que dient que ho està desitjant igual, però no ho fa. I Jesús mira el cor de les persones, no mira només els fets, sinó el cor de les persones, la intenció. I això és molt important. Però d'on surt les teves accions? Perquè això té Jesús molt clar, en moltes ocasions. No el que entra, quan aquells tenen aquella obsessió per no menjar.
El que surt
del cor és l'important. I això és el que et farà ser bo o dolent.
Exacte.
El que surt del cor.
Exacte. Per tant, hem d'alimentar el nostre cor. Per tant, la pregària, la paraula de Déu, els sagraments i l'estimació amb els altres, això és el que ens fa créixer en autèntic amor i llibertat, no?
Molt bé, moltíssimes gràcies, germana Vicky Molins. Gràcies. I també moltíssimes gràcies, mossèn Joan Obach.
Més, Maria,
aquí fem una estona de pregària junts,
sí,
i això va
doncs
molt bé.
Podeu venir diumenge que ve.
És el meu recés dominical.
Sí? Val. Doncs això mateix que acabem de dir, diumenge que ve, vostès, senyors oients, senyores oients, tenen l'ocasió de sintonitzar novament la taula de l'Evangeli aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Comentarem per a vostès la litúrgia del diumenge 7 de durant l'any. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Sempre saben que poden enviar-nos els seus comentaris, els seus suggeriments i opinions sobre el programa. Poden fer-ho a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. La taula del Evangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Fins diumenge vinent, els esperem aquí de nou. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.